Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions de Cito Ramírez, del control tècnic. I us parla Carlos Losada, a nom dels serveis informatius de la cadena Còpia Catalunya i Andorra. Demolidora declaració de Félix Millet contra Convergència Democràtica, l'actual PDeCAT, durant el judici pel cas del Palau de la Música. A preguntes del fiscal Emilio Sánchez Ullet, Millet ha denunciat que la constructora ferrovial feia donacions a Convergència a canvi de l'adjudicació d'obra pública. L'expresident del Palau ha apuntat al tresorer Daniel Osàcar com l'home de Convergència en tots aquells tripis jocs i també ha reconegut que va utilitzar diners de la institució per viatges particulars, per pagar obres a casa seva i sufragar els casaments de les seves filles. Millet també ha dit que cobrava molt i de molts llocs. Ara mateix declaren Gemma i Jordi Montull ho farà després. La confessió de Félix Millet acusant Convergència Democràtica quan governava la Generalitat de cobrar comissions de la constructora ferrovial a canvi, com dèiem, d'obra pública, deixa els actuals dirigents del PDeCAT, formació hereva de Convergència, en una situació límit, sobretot Artur Mas, president, recordem-ho, abans de Convergència i ara també del PDeCAT. I el Parlament també ha aplanat la declaració de Félix Millet. Durant la sessió de control, el president Carles Puigdemont, aquest s'ha expulsat responsabilitats, assegurant que el seu govern no té res a veure amb els presumptes corruptes que avui estaran asseguts a la Ciutat de la Justícia. A banda de tot això, el president Puigdemont ha fet una defensa aferrissada del projecte de pressupostos que inclou partides per fer el referèndum després del dictamen negatiu del Consell de Garanties Estatutàries. El president de la Generalitat avala la reforma del reglament del Parlament proposat per Junts pel Sí i diu que el referèndum continua endavant i que es farà. I Foment del Treball recomana vincular salaris amb productivitat per evitar la destrucció de llocs de feina. Així ho recull l'última forma de la patronal catalana que alerta que la productivitat de l'economia espanyola no para de caure des de l'any 2009. I a la Crònica Negra us apuntarem que els Mossos d'Esquadra han detingut a Castellbisbal un agent d'assegurances per estafar presumptament més de 100.000 euros gairebé a 200 persones. Abans d'explicar tot això, com sempre, la informació de serveis i l'avant dels Esports Cope. La previsió del temps és de l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Avui ha anat parant ja el vent que hem tingut els últims dies. Bon dia, a més, avui continuarà aquest vent més suau, més variable, amb un cel poc ennuvolat. Hi ha, però, encara alguns núvols prims i les temperatures pugen, sobretot a l'interior. La màxima a Barcelona marcarà 20 graus, a Lleida en tindrem 21, a Girona 22, a Tarragona 19. Demà dijous continuarà assolellat, amb poca nuvolositat arreu, tot i que al principi trobarem alguns núvols baixos en punts costaners. A la resta també poden aparèixer nuvolets alts. Les temperatures mínimes no variaran, però les màximes demà encara pujaran més, excepte a la costa on no esperem grans canvis. La mínima a Barcelona marcarà 13 graus, a Tarragona i Girona en tindrem 10, a Lleida baixarem fins als 5. I el vent es mantindrà suau, variable, però a primera hora pot ser més intens cap a l'Empordà. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim ara a les carreteres amb la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda. Alguns problemes aquesta hora per circular per les principals carreteres i autopistes del país. Ens comencem situant a la B30, on unes obres a l'altura de Rubí tallen un carril en sentit sud, en sentit Tarragona, i causen mig quilòmetre de congestió. També aturades a la C-17, a Mollet del Vallès, hi havia un accident, ja s'ha retirat, però encara queda un quilòmetre de circulació intensa per anar cap a Barcelona. Per últim, ja a la capital catalana trobem retencions a la Ronda Litoral en sentit Llobregat. De moment, això és tot, s'ha de trobar de trànsit. Bona tarda.
I ara el transport públic amb l'Àlex Blancafort. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, motiu del partit de Copa de Campions entre Barça i PSG d'aquesta nit, TMB reforça el servei tant de metro com d'autobús. Es reforcen les línies de bus de l'entorn de l'estadi i s'habiliten línies especials del Camp Nou, a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya. Recordeu que metro funciona fins a les 12 de la nit. Això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'acollida i l'acompanyament. L'acollida individual i grupal està basada en la relació d'ajuda i s'entén com l'inici d'un procés que té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones. Càritas acull totes les persones, independentment de la seva procedència, religió i tendències polítiques. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 0 10, contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org. amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts i 2:15, com cada dia a aquesta hora, parlem d'esports. Avui amb l'Albert Díaz. Albert, molt bona tarda.
Hola, Carlos, bona tarda. Amb què creus que començo?
Mitja redacció d'Esports Cope Catalunya, aquí al costat meu. Vinga, suposo
I perquè no hi cap tot
amb l'intent de remuntada, no?
Efectivament, avui tot ve marcat pel Barça París Saint Germain de la Lliga de Campions. Recordem, tornada, 8ens de final, és la gran notícia del dia, amb el Madrid a quarts, el Barça que busca la remuntada davant el conjunt francès, després del 4-0 de l'anada. De seguida busquem l'última hora del Barça i també del París Saint Germain, però abans del partit acaba de parlar al dinar de directives l'ex del Barça i actual director esportiu del Paris Saint-Germain. És Patrick Kluivert. Què ha dit? Anaïs Martí.
Bona tarda. Doncs ha volgut donar una visió seva del partit d'aquesta nit. Diu que el PSG no té por, que han arribat a Barcelona molt segurs, però que tot i així sí que senten molt respecte cap al Barça.
¿Hay miedo hoy o no?
No, nunca miedo.
Mucho respeto para el Barça.
Hay que tener siempre respeto para los oponentes y sobre todo para el Barça.
Bartomeu, en aquest mateix dinar de directives, no ha volgut donar cap missatge de remuntada. Ha arribat i ha entrat al restaurant sense fer declaracions.
Gràcies. I ara hem de saber això, els detalls de l'última hora. Començant per l'última hora del conjunt blaugrana. Què fa el Barça? On el tenim? Helena Condis.
Bona tarda. Doncs els jugadors estan descansant ara a casa seva després de dinar tots junts a la ciutat esportiva. Un quart de vuit estan citats al Camp Nou, on arribaran amb els seus cotxes particulars. Denis Suárez és un dels descartats, juntament amb Massip, Matié i Aleix Vidal. Luis Enrique sortirà a arriscar amb el 3-4-3 en atac per buscar aquesta remuntada històrica que mai ningú ha aconseguit a la Copa d'Europa. El Camp Nou s'omplirà i es desplegarà un tifo amb la llegenda Tots amb l'equip.
I el PSG, que no podrà comptar avui amb Mota, l'ex blaugrana, lesionat, Unai Emery, ha fet viatjar tota la plantilla i veurem com planteja aquest enfrontament després del bon resultat al Parc dels Prínceps. Per cert, ahir ho apuntàvem, el Real Madrid va guanyar a Nàpols. El Nàpols, remuntant. Els blancs van vèncer a l'anada d'aquests 8ens 3-1 i ahir ho van fer per idèntic resultat, tot i que van començar perdent. Novament, Sergio Ramos al rescat del Real Madrid. Atenció a aquest document de l'Andalús i a la pregunta del nostre company de Cope Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Para gusto los colores, pero al igual que, como bien decís, la BBC te da unas cosas más positivas que quizá otro tipo de jugador arriba, pues quizá a la hora de defender pues te da otra cosa, ¿no? No hay que señalar, ni mucho menos cuando sufrimos a la BBC, todo lo contrario. Eliminatorios.
Sergio, mañana juega el Barça, no sé si le dais por muerto y si te apetece que pase o siendo un principal rival.
No me preocupa ni mucho menos, obviamente estoy más contento si lo elimina.
I avui a Esports Cope pentinem, és la portada, abastament la portada del programa, pentinem aquesta prèvia del Barça-PSG amb l'anàlisi de l'Àngel Pichi Alonso i del Xesco Espar, per allò de com s'ha d'afrontar mentalment un partit amb aquestes característiques. Avui tenim tiempo de juego, el partit 20:45, 8:45, des de mitja hora abans, les 20:15, el tiempo de juego. Ja està classificat el Real Madrid, també el Bayern de Múnich, després d'escombrar literalment de l'eliminatòria l'Arsenal, ridícul dels Gunners, ridícul de l'equip que entrena Arsène Wenger, que queda fora per un global de 2-10. Tot això en referència al Barça i al Real Madrid. Però a Esports Cope també parlarem de l'Espanyol, que és a dos dies d'obrir una nova jornada de Lliga, la número 27, el divendres, Espanyol Les Palmes. I atenció, que el bastidor blanc i blau ja marca quan de limitar els objectius finals de l'equip. Quique Iglesias.
Sí, senyor, després d'una sessió de vídeo aquest matí a Sant Adrià, Gerard Moreno ha passat per sala de premsa, 10 gols a la Lliga per Gerard Moreno, i marca guanyar Les Palmes, guanyar Eibar, per poder, en els 5 darrers partits de Lliga, tenir opcions de lluitar per Europa.
Bueno, evidentment són dos partits molt importants, però bueno, ja jo sempre ho he dit, quan quedin 5 jornades per al final veurem on estem i a mi personalment no m'agrada parlar d'objectius o ara mateix perquè queda molt. Jo crec que també a nosaltres ens distrauria una mica i no volem això, no volem treballar com estem fent i bueno, ja veurem al final on estem, on podem lluitar.
Demà, 10:30, entrenament, llista i roda de premsa de l'entrenador.
Gràcies, d'aquí que Sánchez Flores. A tot això en futbol, el Barça, l'Espanyol, el Real Madrid. Atenció, perquè parlarem de bàsquet i d'aquesta prèvia del Barça únics de l'Eurolliga, on avui el tècnic del conjunt blaugrana, Jorge Svarjokas, ha reconegut que l'equip no li ha fet el llit. També ha admès que encara no torna, perquè continua lesionat, Justin Dolman, i Navarro, després d'aquella apendicitis que li va privar de disputar la Copa del Rei, només porta dos entrenaments amb el grup. Comentarem tota l'actualitat amb el Dagoberto Escorcia i el Daniel Senabre, i també passarem pel circuit de Catalunya per veure com van aquests entrenaments, els últims de pretemporada del Mundial de Fórmula 1, que arrenca en breu.
Gràcies, Albert. Doncs tot això ho escoltem com cada dia a partir de les 3-5 minuts. Ara escoltarem els senyals horaris de 2:15 i seguim repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Fins ara, Albert.
Que vagi bé.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:15. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Salutacions de Cito Ramírez, del control tècnic, i Duc Esparla, Carlos Losada, en nom dels serveis informatius de la cadena Còpia a Catalunya i Andorra. Demolidora declaració de Fèlix Millet contra Convergència Democràtica, l'actual PDeCAT, durant el judici del cas del Palau de la Música a la Ciutat de la Justícia. Preguntes del fiscal Emilio Sánchez Ullet. Millet ha denunciat que la constructora Ferrovial feia donacions a Convergència a canvi d'adjudicació d'obra pública. L'expresident del Palau ha apuntat al tresorer Daniel Osàcar com l'home de Convergència en tots aquells tripijocs i també ha reconegut que va utilitzar diners de la institució per viatges particulars, per pagar obres a casa seu i sufragar els casaments de les seves filles. Millet també ha dit que cobrava de molts llocs, ara declara en Gemma i possiblement demà ho farà Jordi Montull. La confessió de Fèlix Millet acusant Convergència Democràtica quan governava la Generalitat de cobrar comissions de la constructora Ferrovial, com dèiem, a canvi d'obra pública, deixa els actuals dirigents del PDeCAT, formació hereva de Convergència Democràtica, en una situació, podríem dir, que límit, sobretot a Artur Mas, president abans de Convergència i ara del PDeCAT. En parlarem d'aquí un moment amb el coordinador general del Partit Popular a Catalunya, Xavier García Albiol. I el Parlament també ha aplanat aquest matí la declaració de Fèlix Millet durant la sessió de control al president Carles Puigdemont. Aquest s'ha expulsat responsabilitats, assegurant que el seu govern no té res a veure amb els presumptes corruptes que avui estan asseguts a la Ciutat de la Justícia. A banda d'això, el president Puigdemont ha fet una defensa aferrissada del projecte de pressupostos que inclou partides per fer el referèndum després del dictamen negatiu del Consell de Garanties Estatutàries. El president català avala la reforma del reglament del Parlament proposat pel Junts pel Sí i diu que el referèndum continua endavant i que es farà. Foment del Treball, de la seva banda, recomana vincular salaris amb productivitat per evitar la destrucció de llocs de feina. Així ho recull l'últim informe de la patronal catalana, que alerta també que la productivitat de l'economia espanyola no para de caure des de l'any 2009. Abans d'explicar tot això, com cada dia, repassem en titulars més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda.
El 93% dels catalans recicla per civisme, segons un estudi.
Entre els principals motius per separar els residus es troba també el sentiment d'orgull, mentrestant la falta d'espai a la llar suposa el principal impediment per als ciutadans que no reciclen. Els catalans tenen de mitjana 3,4 galledes a casa per reciclar, una mitjana que només supera Euskadi amb 3,7.
Desmantellades dues plantacions de marihuana amb 4.000 plantes a Tordera i Palafolls, a la província de Barcelona.
A Palafolls es van trobar en un pis 42 quilos de marihuana i més de 800 plantes de cànnabis, un vehicle i material de cultiu. En el cas de Tordera, la droga es va trobar en una nau industrial amb més de 3.000 esqueixos, 1.600 plantes de marihuana, un turisme i una furgoneta. Els detinguts són un home de nacionalitat espanyola i una dona romanesa.
Entitats i veïns de Terrassa donaran suport a l'Ajuntament a favor de la municipalització de l'aigua.
Per això han convocat una manifestació per al proper 19 de març que sortirà de l'estació del Nord dels Ferrocarrils i que acabarà a les portes del consistori. En total seran unes 70 entitats veïnals i socials, partits polítics i sindicats que demanen una gestió pública i democràtica de l'aigua.
El nou CAP de Sant Boi de Llobregat començarà a funcionar el 13 de març.
El centre, situat a la Ronda de Sant Ramon, durarà servei a una població de 14.000 persones d'alguns barris de Sant Boi, el municipi de Santa Coloma de Cervelló i la colònia Güell. El nou CAP prestarà serveis de medicina familiar, infermeria, pediatria o activitats preventives i comunitàries. També disposarà d'una aula d'educació sanitària, una d'atenció continuada per a consultes, tractament i boxes.
El port de la Ràpita, a les comarques de Tarragona, comença a operar com a base de xàrters nàutics.
Inicialment, les rutes superaran a partir del juny amb un catamarà de 13 metres d'eslora, un veler i un iot a motor de 10 metres d'eslora. La nova activitat del port de la Ràpita s'emmarca en l'acord de col·laboració institucional que es va signar el novembre passat sota la marca Delta Ebre Port. La Generalitat celebra que amb aquesta activitat a la zona hi haurà un nou tipus de turisme de mar.
Detingut un conductor a la Jonquera que anava a França amb 70 quilos de marihuana.
La detenció es va produir en un control aleatori de prevenció de la delinqüència itinerant a la Nacional 2 després de que en un primer moment el conductor intentés fugir. Els agents li van descobrir 5 bosses de grans dimensions amb la droga i se'l va detenir per un delicte contra la salut pública.
El CAC denuncia davant la Fiscalia i els Mossos dues webs amb pornografia infantil.
Les pàgines que estan en anglès ofereixen en obert fotografies de noies menors d'edat nues o seminues. A les imatges es pot veure les noies fent-se selfies al mirall amb actituds explícitament sexuals. Una de les webs anuncia que es pot accedir a una oferta de 1.000 vídeos i 10.000 fotografies prohibides a la xarxa social. L'actuació del CAC s'ha dut a terme arran d'una queixa en relació a les dues webs.
La finestreta única empresarial ja està implantada en el 96% dels municipis catalans.
Aquesta finestreta única ofereix servei al 76% de la població. Només falten incorporar-se 28 ajuntaments, entre els quals es troba el de Barcelona. El pla per implantar la finestreta única es va iniciar el 2011 amb l'objectiu de reduir les càrregues administratives a les empreses i crear un únic punt de relació entre administració i empreses, professionals i intermediaris.
I condemnat a 2 anys de presó per agredir un sense sostre en un caixer a Barcelona.
L'acusat va intentar treure diners a un caixer del Banc Sabadell i, en no obtenir respostes, va dirigir contra l'indigent i li va donar puntades de peu i li va escopir. La jutge considera que l'home es va aprofitar de la situació de vulnerabilitat en la que es trobava l'indigent. Per això l'acusa dels delictes de lesions i contra la integritat moral. Li demana fins a 2 anys de presó.
25 minuts i les 3 de la tarda, demolidora declaració de Fèlix Millet contra Convergència Democràtica de Catalunya, l'actual PDeCAT, durant el judici pel cas del Palau de la Música. A preguntes del fiscal Emilio Sánchez Ullet, Millet ha denunciat que la constructora ferrovial feia donacions a Convergència a canvi de l'adjudicació d'obra pública. L'expresident del Palau ha apuntat al tresorer Daniel Osàcar com l'home de Convergència en tots aquests tripijocs i també ha reconegut que va utilitzar diners de la institució per viatges particulars, per pagar obres a casa seu i sufragar els casaments de les seves filles. Millet també ha dit que cobrava de molts llocs i ha deixat en pràcticament en un no-res les declaracions de Gemma Montull i el seu pare Jordi, mà dreta de Millet, i que han pactat una confessió, recordem-ho, amb el fiscal, a canvi d'una rebaixa de la pena per Gemma Montull, que era, també recordem-ho, exdirectora financera del Palau de la Música Catalana. Anem a una primera comunicació fins a la Ciutat de la Justícia, Sergio López i Yolanda Canales.
Ja ho va advertir Jordi Montull, aquesta setmana seria divertida i efectivament ha donat molt de sí la declaració de Fèlix Millet aquest matí, que ha reconegut sense embuts que Ferrovial va fer donacions al Palau de la Música perquè els diners anessin a Convergència a canvi d'obres públiques. Quina quantitat de diners i quines obres? Això deia Millet, ho parlaven Empresa i Convergència.
Esto se hablaba entre Ferrovial y Convergencia, yo aquí no tengo ni idea. Convergencia recibía el dinero de Ferrovial con acuerdos que tenían entre ellos por unas obras determinadas, y se hicieron tal obra aquí, tal obra allí, tal, supongo que sobre el valor de las obras.
Y podía haber otras, porque se pagó durante muchos años.
Sí, podía, no, hay varias, como digo, otras, hay varias, ¿no? Sí,
además de las que están en el escrito de acusación.
Esto no lo sé, no me acuerdo, pero hubieron muchas.
Millet també ha reconegut que el Daniel que apareix en els documents incautats per la policia és Daniel Osàcar, extresorer de Convergència Democràtica, i ha detallat que els mitjancers de Convergència que van tractar amb el Palau el tema de les comissions van ser, això, els tresorers. Primer Carles Torrent, ja mort, i posteriorment Daniel Osàcar, també imputat en aquesta causa. Ferrovial pagava una comissió del 4% i com es repartien aquests diners? També ho explicava així Fèlix Millet.
Nos repartíamos aquí, era el 2,5% para la Convergencia y el 1,5%, del cual un 1 era para mí y medio para Montull.
Total, un 4%. Bien.
A banda d'implicar Convergència Democràtica, Millet ha reconegut que es van usar fons al Palau de la Música per fer obres en els seus domicilis particulars, per autoconcedir-se uns incentius, que en el seu cas eren de 800.000 euros, o també per pagar les bodes de les seves filles, que l'expresident del Palau, i en el cas d'aquests casaments, ho justificava com un tema de publicitat per a la institució.
Señor Millet, me está usted diciendo que esto era como un anuncio, algo de propaganda. Eso lo
era hacer publicidad, sí.
Era publicidad. Por 164.000 euros en total, que costaron.
Esto no lo sé.
Fèlix Millet, que d'altra banda ha repetit en nombroses ocasions que tot va ser un error i que es va equivocar.
Gràcies, Yolanda. No deixem encara la Ciutat de la Justícia. Després de Fèlix Millet ha arribat el torn de Gemma Montull. Demà sembla ser que ho farà el seu pare Jordi Montull. L'exdirectora financera del Palau ha assegurat que Millet ho controlava absolutament tot i que la resta de càrrecs es limitaven a complir ordres. Seguint la declaració de Gemma Montull, ja el Sergi Tor. Endavant, Sergi.
I ha confirmat el circuit econòmic que permetia que els pagaments de Ferrovial anaven després a Convergència Democràtica. Ha culpabilitzat a Fèlix Millet, afirmant que ho controlava tot i que ella, tot i el càrrec de directora financera, tenia una nul·la capacitat de decisió. Gemma Montull, emocionada i que ha interromput la seva declaració amb dues oportunitats per plos, afirma que ella únicament rebia ordres.
El senyor Millet lo controlava todo, absolutamente todo lo que allí pasaba. Es evidente que para este control él tenía a su mano derecha Jordi Montull, mi padre, que era el que le ayudaba. El señor Millet era muy estricto y muy, muy, muy incisivo en cuándo se ha cobrado de Ferrovial, ya hemos cobrado de Ferrovial. O sea, eso era un tema que le preocupava.
La filla de Jordi Montull, a qui fiscalia inicialment demana 26 anys de presó, ha reconegut que mai va preguntar qui pagava les obres a casa seva. I tot i que alguna sospita de regularitats, mai va recriminar res a Fèlix Milleta perquè era el seu cap i a Jordi Montull perquè era el seu pare.
La confessió de Fèlix Milleta acusant Convergència Democràtica quan governava la Generalitat de cobrar comissions de la constructora Ferrovial a canvi d'obra pública deixa els actuals dirigents del PDeCAT, formació hereva de Convergència, recordem-ho, en una situació límit, sobretot Artur Mas, president abans de Convergència i ara del PDeCAT. En volem parlar amb el senyor Xavier García Albiol, que és el coordinador general del Partit Popular Catalunya. Senyor Albiol, gràcies per atendre la trucada i molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, les acusacions tan directes de Fèlix Millet mereixen una resposta immediata d'Artur Mas, no? En quina línia hauria d'anar, segons vostès, aquesta resposta del senyor Mas?
Nosaltres el que hem demanat avui, al conèixer les declaracions de Fèlix Millet, és que el president de la Generalitat no pot estar amagant-se sota les pedres, ha de sortir de manera immediata i de voluntària a donar explicacions sobre aquest afer que és d'una gravetat molt, molt important. Estem parlant, doncs, del govern de Catalunya de cobrament de comissions durant una etapa molt llarga de temps i, per tant, això requereix una explicació de l'expresident de Convergència i expresident de la Generalitat. Per tant, esperem unes hores veiem quina és la reacció del president.
Sembla ser, fa uns instants que hem conegut que després de les declaracions que s'estan produint avui hi haurà una compareixença del senyor Artur Mas. Veurem en quina línia van aquestes explicacions de les que vostè també estava reclamant. De totes maneres, en el seu dia, el senyor Artur Mas ho va negar tot, ho va negar en seu parlamentària, però avui Fèlix Millet bé, ha fet esclatar aquesta bomba, senyor Albiol.
Sí, mira, que es posa en evidència és que la corrupció en el cobrament de comissions d'obra pública per part de la Generalitat no era un fet puntual, doncs, d'algun dirigent que podia fer alguna bufada. No, estem parlant, doncs, d'una organització perfectament engraçada per cobrar comissions en el partit i perquè les persones més properes al president, doncs, poguessin controlar de manera molt directa tota aquesta situació. Per tant, a nosaltres ho tenim clar, és una evidència més que demostrada que estem parlant d'una organització, no diré criminal, però sí una organització mafiosa de Convergència Democràtica per cobrar comissions. Com a mínim és el que estem veient i el que entenem de les afirmacions que s'estan realitzant avui per part del senyor Millet i d'altres evidències que hem conegut al llarg del temps.
Tot sembla indicar, si no hi ha cap sorpresa demà amb la declaració del senyor Sàcar, que tot acabarà, almenys quant a responsabilitats polítiques o de partit, en el nom del senyor Daniel Sàcar, que va ser tresorer de Convergència Democràtica de Catalunya en el seu temps. Tot i això, el terratrèmol polític està muntat a Catalunya, perquè, clar, si el senyor Sàcar, que era el tresorer, sabia i estava en l'ull de l'huracà, del senyor Sàcar cap a dalt, també ho devien saber, no?
Per això jo assenyalo que no és el fet puntual d'un dirigent o d'un responsable del partit que actués de manera irregular, sinó que estem parlant d'una organització perfectament engraçada, organitzada per cobrar comissions d'obra pública de la Generalitat, i aquest és un fet molt greu que el president de Convergència té que explicar. Jo li vull recordar a l'expresident de la Generalitat que per molt que es dediquin a agitar l'estelada, no hi ha una estelada suficientment grossa per tapar les bufaries que sembla que s'han produït a Convergència Democràtica de Catalunya durant tots els anys que ha estat governant.
Molt bé, doncs estarem molt atents a les explicacions del senyor Artur Mas, senyor Xavier García Albiol, coordinador general del Partit Popular Catalunya. Gràcies i molt bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
No deixem la qüestió política ni el tema de la declaració d'aquest matí dels màxims responsables del Palau de la Música Catalana en seu judicial arran d'aquest judici del cas del Palau. El tema també ha arribat al Parlament, ha aplanat la declaració de Fèlix Millet durant la sessió de control del president Carles Puigdemont, l'actual president de la Generalitat. S'han fet en relació a aquesta qüestió alguns grups de l'oposició. Puigdemont ha dit que el seu govern no té res a veure amb els presumptes corruptes que avui estan asseguts a la Ciutat de la Justícia. Ha respost a interpel·lacions que en aquesta línia l'hem fet des de la CUP i també des del Partit Popular i des de Ciutadans, seguint-ho tot, i ha estat Isaac Posadas.
Puigdemont s'ha desvinculat dels que Arrimadas ha batejat com els Bárcenas de Convergència. Ha negat qualsevol vinculació del seu govern amb tot el que està passant a la Ciutat de la Justícia, tot i que, com deies, Millet ja ha implicat directament el seu partit. Puigdemont assegura rotundament que al seu govern no hi ha corrupció.
L'agenda política del govern passa bàsicament per dos compromisos. Un, no tenir casos de corrupció política, i aquest govern no en té cap. Dos, prendre aquelles mesures que impedeixin la corrupció política.
La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, com dèiem, ironitzava sobre per què el president i el seu govern no anaven avui a manifestar-se als tribunals i ha acusat Puigdemont de voler tapar amb l'estelada els casos de corrupció que esquitxen, deia la cúpula de Convergència. Probablement el president s'esperava l'embestida d'Arrimadas, però més a contrapeu li ha pillat l'atac dels seus socis de govern. Anna Gabriel li ha dit que el seu govern hi ha gent que flirteja amb la corrupció i li demanava que no tingui la tentació de blanquejar casos de corrupció en el procés. Sentim primer Arrimadas i després Gabriel.
I hoy no le hemos visto a usted en los tribunales. A lo mejor no le cogía de paso, pero qué diferencia de imagen. Fíjese, cuando los que van a declarar a los juzgados son los Bárcenas de Convergencia, a ustedes no se les ve haciendo manifestaciones en la puerta. Mire, ustedes no van a conseguir tapar con una gran estelada ni los problemas de los catalanes, ni su incapacidad de gestión, ni la corrupción.
Estem d'acord que no permetrem que ningú blanquegi corrupció amb el procés independentista?
Després d'aquest comentari, Puigdemont ha demanat a la Copaire no banalitzar la presumpció d'innocència per no construir, deia, una societat que parteixi de la sospita permanent.
A banda d'això, el president Puigdemont ha fet una defensa aferrissada del projecte de pressupostos que inclou partides per fer el referèndum. Després del dictamen negatiu del Consell de Garanties Estatutàries, el president de la Generalitat avala la reforma del reglament del Parlament proposat per Junts pel Sí i diu que el referèndum continua endavant i que es farà. És d'anar a l'Isaac.
Puigdemont no veu res estrany en tot això. Diu que voler reformar el reglament per despatxar per la via ràpida la llei de desconnexió és perfectament legal i formal. I s'excusava dient que molts parlaments fan servir la lectura única, també al Congrés dels Diputats, i ha anomenat una sèrie de lleis aprovades a Madrid d'aquesta manera, com el pacte antiterrorista o l'abdicació del rei Joan Carles. El mateix amb el referèndum. Puigdemont creu que les coses s'estan fent bé i la consulta es farà perquè aquest és el compromís. Amb tot, el president diu que no hi ha res d'il·legal en el que fan.
En què estem incomplint la llei en la tramitació del pressupost? Exactament amb què? Amb res. Amb què estem incomplint la llei, el Parlament, en aquest cas, quan es proposa la reforma del reglament del Parlament de Catalunya? Amb res. Ja n'hi ha prou de pensar que la llei només és bona quan l'apliquen vostès i que quan l'apliquem els independentistes, aleshores la llei no és bona.
Puigdemont ha demanat als diputats que no la lliçonessin perquè són dels pocs governs, diu, que compleixen amb el pla que tenen. Un pla que per Lluís Rebell, de Catalunya Sí que es Pot, és més aviat una ruta de col·lisió.
Jo no sé si vostè confon un pla amb una mena de ruta de col·lisió mentre va tocar l'orquestra del Titanic. Cada cop estem sentint més discursos que aposten pel com pitjor, millor.
Que el vaixell s'enfonsa no només ho pensa Rebell, Arrimadas ha tornat a demanar eleccions i és que considera que aquesta reforma del reglament no és més que una forma de silenciar el debat. Iceta també ha criticat la manca de transparència del govern en aquest aspecte i García Albiol del PP els ha acusat d'actuar amb nocturnitat i traïdoria amb la reforma del reglament que encara donarà a parlar. Amb tot, Albiol ha tillat el procés de fireta de cap de setmana.
I de la sessió de control als consellers destaquem el frec-a-frec entre el diputat del Partit Popular Santi Rodríguez i el conseller de Salut Toni Comín sobre les llistes d'espera sanitàries. Rodríguez assegura que s'han disparat un 29% en un any, mentre que Comín s'ha limitat a dir que això és fals. Míriam Ibáñez.
El diputat del PP en el Parlament, Santi Rodríguez, ha exposat que el seu partit discrepa del diagnòstic favorable que fa la Conselleria de Salut referent a les llistes d'espera sanitàries. Rodríguez ha assegurat que més d'un 10% de les intervencions tenen una llista superior a un any. També ha apuntat que el temps d'espera mitjà de les proves diagnòstiques ha passat de 65 dies a 85. El diputat ha assegurat que l'optimisme que mostra la Generalitat no es correspon amb l'estat de desesperació dels catalans. Escoltem a Santi Rodríguez preguntant al conseller de Salut de la Generalitat, Antonio Comín, sobre la reducció dels pressupostos en sanitat.
Si la salut és una estructura d'estat, l'estan tractant molt malament. Què pensa fer, tenint en compte que en aquest pressupost tindrà menys recursos que els que vostè preveia en el pressupost del 2016?
Senyor diputat, les pel·lícules a Hollywood. Tot i no tenir pla de xoc, les persones que estan avui en llista d'espera de les consultes externes han disminuït un 20%. Les persones que estan en llista d'espera de proves diagnòstiques s'han reduït un 7%.
El conseller ha explicat que el discurs de Santi Rodríguez és fals i que no es correspon amb la realitat. Ha exposat que l'evolució és positiva malgrat no haver pogut incrementar els pressupostos del pla de xoc de reducció de les llistes d'espera. Tot i així, Santi Rodríguez ha assegurat que la Generalitat no ha complert amb el compromís de reduir les llistes. Tot el contrari, ha augmentat el temps d'espera.
Jesús Robledo, Bilbao.
¿Que por qué soy de Iberdrola? Pues mira, yo ni sabía con quién tenía la luz, pero hablando un día con una chica de Iberdrola, me dijo que viendo mi consumo me convenía cambiar a un plan a mi medida para pagar menos. Me cambié y pago menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Pide ahora una demostración gratuita.
¿Has visto, amor? Seguritas Direct está haciendo demostraciones gratuitas de su alarma. ¿Podías llamar para que te hagan una en la tienda?
Pues sí, ya que ponemos alarma en la tienda, que sea la mejor. No podemos jugárnosla con lo que nos da de comer y paga las facturas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
10 minuts i a les 3 de la tarda parlem d'economia. El Foment del Treball recomana vincular salaris amb productivitat per evitar la destrucció de llocs de feina. Així ho recull l'últim informe de la patronal catalana, que alerta que la productivitat de l'economia espanyola no para de caure des de l'any 2009. Antonio Pérez.
Segons el director d'Economia de Foment, Salvador Guillermo, entén que els increments salarials en termes reals es deuen sustentar bàsicament en augments de productivitat i no en la indexació de l'IPC o bé es destruirà ocupació a llarg termini. Apunta que per a promoure el creixement de la productivitat activa resulta necessari continuar amb les polítiques de reforma estructurals que passen per una major dotació de capital públic, l'impuls de la I+D+I i la creació d'un entorn regulatori fiscal que potenciï l'emprenedoria. Guillermo ha subratllat que ha d'existir una correlació positiva entre la productivitat i els costos laborals, de manera que no es pugui esperar que Espanya augmentin els salaris si no fa també el rendiment.
I el tema és que aquest país no es pot permetre destrucció d'ocupació. Aquest país el que ha de fer és millorar el creixement que està fent en els últims anys de la desocupació i millorar perquè és un dels factors, a més, que més explica la desigualtat en termes de cohesió social.
L'informe també celebra el sosteniment del ritme de creació d'ocupació a Catalunya i a la resta d'Espanya, però també recorda que els nivells d'atur encara són massa elevats.
A la Crònica Negra us direm que els Mossos d'Esquadra han detingut a Castellbisbal un agent d'assegurances per estafar presumptament més de 100.000 euros a gairebé 200 persones. Judit Rosa.
La investigació va començar arran d'una denúncia d'un client a Sant Andreu de la Barca. Quan la policia va començar a investigar, va detectar que un corredor que representava de manera legal a l'asseguradora oferia un descompte en la pòlissa si la pagaven en metàl·lic, i quan el client li feia entrega dels diners, la donava d'alta a l'asseguradora per tal d'obtenir un rebut verídic que després donava a la víctima. El que els estafats no sabien és que immediatament després donava de baixa la pòlissa per quedar-se ell amb els diners. Com que la majoria d'estafats no necessitava utilitzar la pòlissa de l'assegurança, no es donaven compte de que havien estat estafats. L'inspector cap de l'àrea bàsica policial de Martorell, Antoni Mestre, ha explicat que a través de comptes corrents de familiars aconseguia que no li arribés cap notificació de l'asseguradora als estafats.
Clar, ell coneixia el món de les assegurances, perquè ell hi ha treballat tota la vida, al món de les assegurances. Per exemple, que un compte corrent estava associat a 50 persones, 15, 25, ho invento, no, però que havia compte corrent amb molts clients, cosa que no és habitual.
Afortunadament, tots els afectats han estat compensats per l'asseguradora, i de moment, l'home ha passat a disposició judicial i el jutge ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.
Més coses, la presidenta del grup de Ciutadans de l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, considera greu i preocupant que el consistori hagi reforçat l'entesa amb l'Agència Tributària Catalana en matèria com frau fiscal o la recaptació executiva. Mejías demana explicacions a l'alcaldessa Colau del perquè l'Ajuntament es desmarca de l'Agència Tributària Espanyola, Daniel Hurtado.
La presidenta del grup municipal de Ciutadans, Carina Mejías, ha presentat diverses iniciatives d'actualitat relacionades amb un conveni signat per l'alcaldessa de Colau, amb el qual es deixaran de cobrar els impostos a l'Agència Tributària de l'Estat i es passarà a cobrar a l'Agència Tributària Catalana. Mejías aclara que no estan d'acord amb aquesta proposta, ja que així es genera un distanciament amb les diverses institucions de l'Estat. A més, ha afirmat que l'alcaldessa es converteix cada dia més en l'instrument de la política independentista de Puigdemont i de Junqueras.
Evidentment,
nosaltres no estem d'acord amb aquests convenis, que el que fan és doncs, generar un distanciament i, per tant, abundar en aquesta política independentista per part de l'alcaldessa, que cada dia es converteix més en l'instrument, en un bon instrument per l'independentisme a Catalunya, que cada vegada és més l'instrument del senyor Puigdemont i el senyor Junqueras en la política independentista.
A banda d'aquesta iniciativa, Mejías ha afirmat que no veu consens polític i tècnic en l'expansió de la infraestructura del tramvia i que no els arriba cap informe per donar-hi suport. Finalment, ha rebutjat el protocol que Jaume Asens vol dur a terme per fer fora els ocupes mitjançant la Guàrdia Urbana, ja que creuen que s'hauria d'utilitzar altres mecanismes.
Sobre el tema del tramvia, que en parlava ara la crònica del Daniel Hurtado, l'alcaldessa de Colau ha demanat no posposar més la connexió per l'Avinguda Diagonal. Avui he tornat a insistir que és una decisió urgent i que no es pot ajornar per apriorismes ideològics. L'Ajuntament ha explicat Colau preveu tenir a punt a la tardor el projecte d'unió del Trambaix i el Trambesòs per l'Avinguda Diagonal.
Colau ha recalcat que fa falta aquesta connexió central i que és una necessitat de la ciutat metropolitana. A més, ha opinat que no s'hi val dir que s'han de reduir les emissions contaminants i restringir l'ús del vehicle privat i no donar alternatives eficients i netes com la del tramvia. Colau ha dit que, tot i que la connexió pot resultar incòmoda per algú, per ells era una prioritat en el seu mandat.
Potser pugui ser incòmoda, potser pugui forçar a molts a plantejar-se moure posicions, però és una qüestió, insisteixo, tècnica, és una qüestió de rigor que fa falta aquesta connexió central, no? I per això ho hem situat des del principi del mandat com una prioritat de la ciutat.
Per altra banda, ha dit que el tema del tramvia a Barcelona no es pot tractar des d'una visió que segueix pensant en la ciutat amb uns paràmetres de mobilitat com si estiguéssim al segle XX, quan ja ens trobem al segle XXI.
I a la recta final de l'informatiu migdia, com cada dia, la crònica cultural i també la crònica visible del Pepe Collado. Comencem per la cultura, com cada dia ens la presenta, ens la prepara la Montse Rodríguez. Endavant, Montse.
El Museu Nacional d'Art Contemporani de Barcelona organitza un any més la celebració del Dia Internacional de les Dones amb una jornada de portes obertes a tot el museu per les dones durant tot el dia, que es complementa amb Cova a 6:45. És una òpera performance de la companyia CIA. Homo Sapiens, on Anna Gomà interpreta una recopilació d'àries censurades en el seu moment per parlar dels sentiments, l'amor, la sensualitat i allò prohibit. L'espectacle combina un element plàstic on la pintura corporal evoca la marca de totes les vivències en la pell amb la música, la dansa i el nu emocional. Les àries s'interpreten en diferents idiomes amb la voluntat de que els sentiments esdevinguin els protagonistes. I en els últims mesos hem vist en algun concert acústic aquesta noia de la qual en parlem ara mateix, que és la Soleá Morente. En aquesta ocasió compartint escenari amb grans cantaors on l'aniversari dels 20 anys d'Omega, el clàssic disc on el seu pare va col·laborar amb Lagartija Nit, però ha hagut de passar un any i mig de la publicació del seu llarg debut. Tendrà que haver un camino perquè Soleá Morente, la mitjana dels fills d'Enrique Morente, passi per Barcelona per presentar com cal aquest rodó disc on ha participat amb grans artistes com La Bien Querida, Músics de los Planetas, Lagartija Nit o Pájaro Jack, entre d'altres. Hi haurà versions de Machado, de Lorca i de Leonard Cohen, melodies hipnotitzants i cants populars reinventats. En aquest 18è Festival del Mil·lenni tenim l'oportunitat avui de veure en concert a la Soleá Morente.
I encara una altra recomanació cultural. El Palau Robert de Barcelona acollirà del 14 de març a l'11 de juny l'exposició La política retratada, la crònica social i política a través del dibuix humorístic. La mostra organitzada per el govern català presenta 200 acudits de 48 dibuixants publicats en 60 mitjans i publicacions que una visió global i contextualitzada de la història recent del país a través, això sí, del dibuix humorístic. I ara arriba la crònica especial del Pepe Collado, notícies que no surten en grans titulars. La seva crònica invisible. Endavant, Pepe.
Avui la crònica invisible vol explicar-te la història de Vince. Vince era un rinoceront que vivia en una reserva africana d'un zoo de París. Vince va aparèixer mort la nit de dilluns amb les banyes tallades. Les primeres investigacions apunten que diversos individus van entrar al zoo i van matar el rinoceront per robar-li les banyes. El director del zoo ha declarat que l'acció dels furtius està relacionada amb la venda de la banya del rinoceront al mercat il·legal. Aquest és el primer cas a Europa i en un zoo d'assassinat d'un rinoceront per aconseguir la seva banya. Tot perquè la banya de Vince, del rinoceront mort, diuen que pot tenir suposades qualitats afrodisíaques i curatives. Actualment, les espècies de rinoceront existents estan totes en perill d'extinció. Durant l'any 2014, a Sud-àfrica es van caçar 1.215 rinocerons. A Sud-àfrica viuen i viuen el 90% dels rinocerons blancs del món. Només queden actualment 20.000 animals. Curiosament, el govern sud-africà vol permetre el comerç de les seves banyes, tot perquè consideren que legalitzar el comerç de banyes de rinoceron farà caure els preus i espatllarà el negoci a les bandes criminals. Els ecologistes pensen tot el contrari. Creuen que aquesta mesura és una invitació a que els caçadors no parin de matar rinocerons. Pel que fa a les propietats curatives de la banya del rinoceron, a la Xina i Vietnam és on més mercat hi ha d'aquest producte. En aquests països consideren fins i tot que la pols de la banya cura el càncer. El quilogram de pols de banya de rinoceron es paga actualment a 60.000 euros. Una pols que té les mateixes propietats que menjar-se les ungles, perquè està formada per la mateixa substància, queratina. És a dir, que si t'ofereixen pols de banya de rinoceron com afrodisíac o fàrmac miraculós, ja saps el que has de fer, menjar-te les ungles o no.
I així arribem a les 3 de la tarda. Fins aquí les notícies de Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons, Ángel Espósito i la tarda. I a les 3 i 5 minuts, l'actualitat esportiva amb tot l'equip d'esports de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi bé, adeu-siau, bona tarda.